La cadena hotelera mallorquina abandona el país després de dècades d'activitat per falta d'estabilitat operativa. La companyia, amb 34 establiments a l'illa caribenya, cessa l'activitat després de les sancions del president Donald Trump que han desestabilitzat el mercat. Una decisió que completa la que es va iniciar fa gairebé un mes i mig, dia 3 de juny, quan Melià va tancar 15 hotels a aquest indret turístic per la intenció dels Estats Units en la zona. Tot d'una ho ampliam en un dimarts 21 de juliol, marcat per l'actualitat de tribunals i successos. Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars el presumpte autor de l'atropellament mortal d'aquest cap de setmana a Capdepera, Victòria Morell. Bon vespre.
Bon vespre. El conductor de 21 anys que va fugir del lloc del fets va donar positiu en alcohol una vegada va ser detingut. Tot i això, el legat, que es va dormir al volant, el jutge li ha retirat el carnet de conduir, el passaport i li prohibeix sortir del país. L'acusat haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Està acusat de delictes d'homicidi imprudent contra la seguretat viària i de l'abandonament del punt de l'accident.
I el cap de la Guàrdia Civil a les Balears ha defensat avui la investigació contra les dues activistes acusades de vandalitzar immobiliàries a Santa Maria.
Alejandro Hernández considera que no hi va haver cap tipus de desproporció en la detenció.
Tanto hay un daño agravado en estas actuaciones. No solamente son pintadas. Nosotros no perseguimos activistas, no entramos en el debate político. Nosotros lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales.
Les detingudes que quedaren en llibertat se'ls atribueix el delicte de pertànyer a un grup criminal. Sobre les pintades antisemites a les façanes de familiars de les joves, el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, assegura que es podrien tractar com un possible delicte d'odi.
Hi ha aparegut el cadàver d'un jove surant al port d'Eivissa durant la nit de diumenge a dilluns.
El cos s'ha trobat a la zona portuària de Botafoc durant la celebració per el triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. Els primers indicis apunten que es tractaria d'una mort accidental per ofegament.
Endesa assegura que els talls d'electricitat que han patit Manacor i Palma, en zones com Camp Pastilla, són per mort de l'estrès de les instal·lacions després de 40 dies seguits de temperatures extremes a l'arxipèlag.
Tant la companyia elèctrica com l'Ajuntament de Manacor fan una crida a la població que minvi la demanda per poc que sigui possible, ho explica el director general d'Endesa a les Balears, Martí Ribas.
Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
Manacor, de fet, ha patit també talls en el subministrament d'aigua.
I serem, de fet, en directe durant l'informatiu el dia en què han conegut més detall del dispositiu de seguretat per l'eclipsi solar.
El govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient dia 12 d'agost. L'objectiu és prevenir i minimitzar el risc d'incendi forestal. De fet, en aquest sentit, l'executiu assegura que es tracta d'un desplegament sense precedents.
I és que la tercera onada de calor s'ha activat sense donar-nos gairebé de quan va acabar la segona. Avui tot l'arxipèlag roman en avís groc per altes temperatures, taronja a l'interior de Mallorca. Sapiguem que ens espera per demà Pedro Roger. Bon vespre, es mantindrà aquesta situació?
Bon vespre, doncs continuem amb pocs canvis a l'horitzó. De moment continua la calor i la pols en suspensió. De fet, és el que han tingut avui. Cel molt enterbolit per la calitja i la presència de núvols i termòmetres molt elevats. De fet, la màxima ha girat entre els 32 i 37 graus a tot el territori, en registres d'entre 38 i 39 graus a l'interior i sud de Mallorca. I en vista demà també tindrem pocs canvis a la vista. Uns termòmetres molt similars als d'avui. De nou serà cap a l'interior de Mallorca, on farà més calor i podrem fregar-hi els 40 graus. A la resta del territori girarem entre els 33 i 37 graus aproximadament. Al cel mantindrem la pols en suspensió amb alguns núvols a primeres hores i també a partir del capvespre. I pel seu costat, el vent guanyarà un poc de força al nord del territori i serà en aquest espai on la mà es trobarà un poc més alterada.
I en els esports, el jugador del Mallorca, Samu Costa, molt a prop de deixar el club vermell, Joan Gabriel Bausà. Bon vespre.
El Mallorca està a punt de tancar la venda més important de la seva història amb el traspàs de Samu Costa a l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo per prop de 25 milions d'euros. Per altra banda, l'Atlètic Balear es presenta oficialment Raúl Caballero i Nofre Riera com a nous reforços d'un projecte que també estrena el seu segon equipament amb el color morat com a protagonista. I l'Illes Balears pel futsal aposta pel futur amb el fitxatge del portuguès Rodrigo Monteiro, millor jugador i màxim golejador de la darrera Eurocopa Sub de Nou que va signar fins al 2030.
I els darrers minuts d'aquest informatiu escoltarem el cantant Ivan Ferreiro, que actuarà divendres a Jardí a Calvià. Ha passat pels micròfons del programa L'Aviador. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home que hauria atropellat mortalment un turista a Capdepera aquest diumenge. L'home ha passat a disposició judicial als jutjats de Manacor. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Què més en sabem?
Bon vespre. El conductor de 21 anys anava begut, alega que es va dormir al volant. El jove, que treballa en un hotel de la zona, ha reconegut que la nit anterior havia sortit de festa i havia consumit alcohol. Després de l'accident, on va morir un turista que havia sortit a córrer per la carretera Coneix Cala Mesquida en Capdepera, el conductor es va donar la fuga i va donar positiu en alcoholèmia una vegada que va ser detingut. Se l'acusa del delicte d'homicidi imprudent contra la seguretat viària i d'abandonament del punt d'accident. El jutge li ha retirat el carnet de conduir i el passaport i li prohibeix sortir del país. L'acusat haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Vos recordem que ha quedat en llibertat provisional.
Gràcies, Maria Eugènia. I demà matí passarà a disposició judicial el conductor detingut per presumptament haver atropellat i causar la mort d'un ciclista pollença i fugir del lloc del fet sense socórrer la víctima.
Es tracta d'un home de 30 anys que conduïa un Mercedes que estirava un remolque i cap vespre va ser arrestat per la Guàrdia Civil. La víctima, de 84 anys, anava en bicicleta per la carretera que uneix Pollença amb el moll i va ser embestit pel vehicle.
I a Eivissa, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut un dels 5 presumptes integrants d'un entramat criminal vinculat pels investigadors al Tren d'Aragua, una organització dedicada a cometre robatoris amb violència i intimidació i el tràfic de drogues. L'operació també ha inclòs l'escorcoll d'un habitatge a l'illa que els investigadors situen com un dels punts Esther de Miguel on estava assentada la banda.
La investigació es va iniciar després d'un assalt violent en un habitatge de luxe als voltants de Lleó, on els assaltants es van endur joies i rellotges valorats en més de 100.000 euros i 10.000 euros en efectiu. Abans d'actuar, estudiaven els moviments de les víctimes i durant els robatoris les lligaven de mans i peus i les amenaçaven amb armes de foc. En els escorcolls practicats a Eivissa, Madrid, Tenerife i Ourense, els agents van intervenir cocaïna rosa, MDMA, munició, diners en metàl·lic i documentació que demostraria la planificació dels assalts. En total hi ha 5 detinguts, 4 dels quals han ingressat a presó.
I encara a les Pitiuses, un tècnic de manteniment de l'Escola Pública de Sant Rafel ha estat detingut i se l'investiga per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets.
La instrucció la du a terme la magistrada de la plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, s'està investigant si aquesta persona, contractada per l'Ajuntament de Sant Antoni, hauria instal·lat càmeres als banys de les 200. Una vegada que el consistori ha tingut constància de l'obertura de diligències prèvies, ha demanat personar-se en el cas per conèixer exactament els fets.
I ho dèiem en començar, el cap de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández, ha defensat avui la investigació que va acabar en la detenció de les dues joves acusades de vandalitzar 5 immobiliàries a Santa Maria.
Hernández considera que no hi va haver cap tipus de desproporció i que la detenció de les dues sospitoses, a qui varen emmanillar durant el seu trasllat als jutjats, va ser adient. Així ho ha assegurat a preguntes dels periodistes després de l'acte de presentació dels nous agents destinats a les Balears. A més, ha afegit que les actuacions de les dues joves varen ser més que pintades.
És una actuació proporcionada a los hechos. La detención...
Absolutamente. Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales. Se rompieron cristales. Ustedes todos creo que han podido ver las imágenes en la cual uno de ellos con un martillo se dedica a romper parte del mobiliario, en este caso las ventanas, y luego también estropean con un pegamento las cerraduras de los cinco edificios. Por tanto, hay un daño agravado en estas actuaciones.
Hernández també ha reivindicat la tasca dels agents que varen resoldre el cas en un temps raonable, tot i les crítiques per la detenció. El cap de la Guàrdia Civil ha negat que es dediquin a perseguir activistes. Assegura que la Guàrdia Civil fa la seva feina i que continuarà fent.
Al mateix acte, el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que les pintades antisemites que varen aparèixer dilluns a la façana d'habitatges de familiars de les activistes detingudes pels atacs contra immobiliàries podrien tractar-se, diu, com un possible delicte d'odi.
Inicia la Guardia Civil, como así me ha confirmado el general, su proceso de investigación, como hace con todos los posibles ilícitos penales. Un proceso de investigación que veremos dónde acaba. Y un proceso de investigación que se le suma a la actuación de oficio de la Guardia Civil por un posible delito de odio. Por lo tanto, vamos a dejar que la investigación lleve su curso y vamos a ver cómo termina.
Encara un apunt més pel que fa a aquesta qüestió, perquè la Guàrdia Civil continua la investigació per les pintades a aquestes immobiliàries i no descarta que hi hagi més detencions. Ha aparegut el cadàver d'un jove italià de 33 anys surant al port d'Eivissa.
El cos es va trobar ahir dilluns a les 4 i mitja de la matinada a la zona portuària de Botafoc, just després de la celebració del triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els primers indicis apunten que podria tractar-se d'una mort accidental per ofegament, però de moment no descarten cap hipòtesi. Ara estan prenent declaracions a persones relacionades amb el cas i a l'espera de tenir la informació de l'autòpsia.
I si a banda en que Santa Maria era notícia per la detenció i totes les declaracions relacionades amb les detencions de les activistes a aquest municipi, avui ha estat per una altra qüestió. Desenes de persones s'hi han concentrat. Ho han fet per les agressions verbals i físiques contra el col·lectiu LGTBIQ i més, i racistes, i que s'han viscut aquest cap de setmana durant les festes patronals. Una concentració convocada per Orgull Crític, la coordinadora antifeixista de Mallorca i l'Ajuntament del municipi. Ens explica Neus Pericàs.
Es tracta de tres episodis diferents. El primer, les agressions durant la revetlla del vespre de divendres, que va obligar les artistes Pede Lluca i Santa Cervera Màrtir a suspendre les seves actuacions. El segon, dissabte, l'agressió física a un jove membre del col·lectiu LGTBIQ+, a un carreró del poble. I finalment, diumenge, a les cases de les activistes detingudes la setmana passada pels atacs contra immobiliàries, van aparèixer amb unes pintades amb frases antisemites. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Santa Maria ha volgut convocar aquesta concentració per demostrar el seu profund rebuig cap als fets i també el suport a les persones afectades. És la regidora d'Igualtat, Maria Antònia Caimari.
Per una banda, de manera totalment ferma, rebutjar tots els fets i denunciar-los, vale? Per reforçar el comunicat de dissabte de matí, i per una altra banda, perquè ells tinguessin el seu espai i que se sentissin recolzats per la institució.
Per la seva banda, l'artista Santa Cervera Màrtir, una de les afectades i portaveu de les associacions convocants, ha demostrat la seva preocupació cap a aquests moviments reaccionaris que no estan tenint cap persecució.
La preocupació i l'alarma per un grupuscle que està fent accions ultres durant tres vespres consecutius sense que hi hagi hagut, de moment, que nosaltres sapiguem cap identificat ni cap actuació policial.
De moment, l'Ajuntament ja ha interposat una denúncia que obrirà una investigació per saber qui són els agressors.
7 i 14 minuts, canviant de qüestió.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
És la notícia econòmica del dia. La cadena hotelera mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres per falta d'estabilitat operativa. Una decisió que completa la que ja es va iniciar dia 3 de juny, quan la companyia va tancar 15 hotels d'aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona que ha desestabilitzat el mercat.
Malià, amb 34 hotels a Cuba i prop de 14.000 habitacions, es fa fins ara el era fins ara el principal operador turístic de la regió. La companyia ha comunicat el cessament de l'activitat a l'illa caribenya a la seva filial portuguesa, la Vela Gestão e Turismo, arran de les notables dificultats operatives legals i econòmico-financeres en el país després del bloqueig dels Estats Units. I és que el negoci s'ha vist molt compromès per la intervenció del govern de Trump a l'illa durant el primer trimestre de l'any.
Aquesta intervenció va derivar en una dificultat molt gran per aconseguir combustible, un fet que va afectar les connexions aèries en Cuba, en la suspensió de la majoria de vols directes, els de Canadà inclosos, el seu principal mercat emissor.
Tenint en compte aquesta nova realitat, la companyia hotelera mallorquina es va veure obligada a tancar de manera progressiva els seus establiments a Cuba, ja que a final de març només va aconseguir ocupar el 50% de la seva planta. El procés es va iniciar el 3 de juny i finalitzarà el 24 de juliol, quan ja no quedi cap hotel Malià a l'illa.
Hi haureu notat a la butxaca, en 20 dies des que va començar el mes de juliol, els combustibles, el preu ha tornat a pujar. La gasolina s'encareix 7 cèntims per litre i el gasoil fins a 11 cèntims. Són unes pujades que fan que, tot i el descompte estatal que s'aplicaran fins al mes d'octubre, no es notin a la butxaca.
De fet, la benzina 95 ha assolit el preu més alt de tot el mes de juliol, segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, i arriba a l'euro amb 70 cèntims, una xifra que no s'assolia des del mes de març. En el cas del dièsel, també és la xifra més alta des del mes de juliol, amb 1,76 cèntims. Per trobar-ne un preu similar, han de mirar els registres, en aquest cas, des de final de maig.
Jo normalment quan poso benzina l'empleno el dipòsit, llavors trigo uns dies a tornar a posar i veig que ha tornat a pujar, està aquí a 1,73, vull dir, imagina't, ha pujat uns 10 cèntims o una cosa així. I tot el temps és el mateix, puja, baixa, baixa, però és que és normal, estem amb el tema de la guerra i d'Iran i d'Hormuz i tot aquest rotllo i ja sabem el que hi ha.
Yo tengo un coche que lo lleno con gasolina 95 y lo estaba llenando con unos 86 euros más o menos, y la última carga creo que ha sido 105 euros. Estamos hablando de que casi 10 euros más o 15 euros más en un tanque completo. Al final, en un coche usándolo todos los días a menudo, se siente mucho, la verdad que se siente.
Amb 50 euros antes posabas X litros, ahora posas mancos, pero bueno, normal, ¿no? Hi ha dies que va més amunt, més avall.
Un encariment que arriba també de la mà de l'increment del preu del butà, com vos explicàvem ahir.
A partir d'avui s'ha encarit un 5%. El preu màxim per una bombona de 12 quilos i mig és de 17 euros i 83 cèntims.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En plena tercera onada de calor, quan molts es demanen quan va acabar la segona, les cases de molta gent estan plenes de ventiladors o bé aparells d'aire condicionat en marxa gairebé tot el dia per fer front a les altes temperatures. Un fet que dispara el consum elèctric. De fet, Platja de Palma i Manacor són dos dels punts que han patit avaries elèctriques en les darreres hores. També Camp Picafort, a Santa Margalida. Endesa assegura que aquest talls de subministrament elèctric són per mor de l'estrès de les instal·lacions després de 40 dies seguits de temperatures extremes a l'arxipèlag.
Endesa també afirma que actuen en aquest moments en la màxima celeritat i demana que minvem la pressió de la demanda per poc que sigui possible. Ho explica el director general a les Balears, Martí Ribas.
Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïm una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb ona de calor seguida. Això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
Deien que Manacor, un municipi de costa en plena temporada turística, s'ha vist afectat per aquest tall de subministrament, un fet que també ha deixat negocis i veïnats sense aigua, un fet que preocupa l'Ajuntament. Tornem a connectar amb Maria Eugènia Quegles, que és a la capital del Llevant. Maria Eugènia, què en diu el consistori?
Explica que també ha afectat a l'aigua perquè els talls de llum han acabat afectant directament les bombes d'extracció d'aigua que van en corrent. Molts d'usuaris manacorins s'han quedat a estones, això sí, sense aigua, i a Porto Cristo en tenien, però a molt baixa pressió. El batlle del municipi, Miquel Oliver, ha explicat a Ivetes Ràdio que tot plegat és producte de la manca de conscienciació de la realitat climàtica que es viu en aquest moments i considera que el govern ja hauria d'haver fet una alerta de consum d'aigua en restriccions.
Si no anem tots a l'una, al final, quan en el setembre, octubre, se publiquin l'estat dels aqüífers, m'ho donaran compte de que potser els residents hauran de... Sí que patirem aigua per... Sí que patirem, perdó, talls d'aigua per no tenir, o per no garanties el subministrament. I jo crec que hem de ser molt conscients de que el que feim avui o de el que deixem de fer avui empallaran les conseqüències demà i això, hem de fer una crida a tots els actors.
Avui hi ha hagut problemes d'aigua a Manacor, ara sembla que ja no n'hi ha, però els talls de corrent des de nit no hi ha constància de que s'hagin produït. A un dels llocs que pitjor es va passar va ser l'Hospital de Manacor. El gerent, Ignasi Casas, ha explicat que aplicaren el principi de prioritat.
A partir de les 15 fins a l'una de la nit van tenir el subministre elèctric inestable. Vam posar el grup electrogen, el qual vol dir que només les àrees, diguéssim, essencials són les que estan alimentades, amb la qual l'aire condicionat, evidentment, no és àrea assista, no és la, diguéssim, la prioritat, és la prioritat en quiròfans.
Les altes temperatures i les seves conseqüències també preocupen especialment aquests dies a Manacor perquè són les festes de Sant Jaume. El batlle diu que s'estan repensant alguns actes.
Sobretot aquests actes que se duen a terme a la part del migdia, en concret dijous n'hi ha un de previst que envien de lleudir, i en lleudiran d'una manera o l'altra els nins i nines de Manacor, que és una santxamisadeta. Tot això, fer-ho a les 11 del migdia, entre les 10 i les 12 del migdia, és un dels actes que mos haurem de repensar.
Sobre els talls de corrent, el batlle diu que ara només els queda encomanar-se a Sant Jaume.
Gràcies, Maria Eugènia. I un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de fins a 41 graus. L'IMAS aquest dia ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació. Entre les actuacions, la Creu Roja els ofereix aigua i també tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs on hi ha aire condicionat. Carme Moreno.
Ivetes Ràdio ha parlat amb en Juan José, que té 61 anys. Ell fa 5 anys que viu al carrer i no té un lloc fix on dormir. Un dels pitjors dies de l'estiu per en Juan José ha estat aquest dilluns, que assegura al migdia es va sentir marejat i esgotat per la forta calor que dius insuportable.
Como si estuviésemos en el Sahara. O peor, porque estamos con la humedad encima, pues insoportable. Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estallado, es insoportable, no se puede estar. El que aguanta es porque no nos queda más remedio, porque no nos queda más remedio.
En Xavier té 47 anys, viu un embalat que ha muntat a l'assentament que hi ha al carrer General Riera de Palma i va a menjar a l'alberg de Cal Ardiaca que hi ha de vora.
Insoportable és que un s'agobia i està pensant cada dos per tres en sa família, anar a sa font aquí darrere.
El mateix assentament hi té una tenda, Nelora, que té 36 anys. Ell i la seva parella tenen plaça per poder anar a dormir a Cal Ardiaca, però de dia estan a l'assentament de General Riera, que han intentat habilitar el millor possible.
A l'aigua, a vegades l'agarrem d'ací, que mos donen permís, per poder-nos refrescar, perquè la calor que fa no n'hi ha qui ho aguanti si no te banyes un poc el cap. Però per lo de més podem anar a Cal Ardiaca a dutxar-nos, a dormir, ja te dic, a sopar, a dinar, el berenar... Si vols.
De fet, en aquest moment, l'IMAS elabora un protocol per actuar davant les onades i ajudar les persones que viuen al carrer.
Tot i no disposar encara d'aquest protocol, aquests dies s'ha reforçat l'atenció a aquest col·lectiu vulnerable amb el repartiment de begudes fresques. Ho explica el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona el servei.
Ara en estiu, a l'igual que en hivern, però en estiu redoblar amb aquests esforços, els vespres els equips de Creu Roja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps aprofitant per donar consells per prevenir els efectes negatius que pugui tenir la calor damunt d'aquestes persones que se troben en situació de carrer.
L'any passat, la unitat mòbil d'emergències socials que gestiona la Creu Roja va atendre a Mallorca més de 2.600 persones. D'aquestes, més de 1.100 es trobaven sense llar de manera permanent.
I a Mol, l'Ajuntament ha preparat una iniciativa per fer front a les altes temperatures d'aquest estiu, una proposta que té com a protagonista la nova piscina de 20 metres del poliesportiu municipal.
L'Ajuntament obrirà demà per primera vegada la nova piscina del poliesportiu municipal a tota la ciutadania. Ho farà cada dimecres de l'estiu de 5 a 8 del capvespre i de manera gratuïta com a refugi climàtic davant les altes temperatures.
Me sembla una iniciativa si és perquè llevis a calor un poc, però bueno, jo penso que també que hi haurà anar molta gent.
Ho trob bé. Sí, tot el que sigui refrescar-se és bo, sí.
Me sembla perfecte. La calor la tenim tots.
Bueno, me sembla bona idea, perquè es ve que bueno, a la platja s'està molt bé, però no deixa de ser un exterior que fa molta calor, i si estàs en remull estàs molt bé, però si tot s'aigua no deixa de ser un brou, segons quines hores del dia. I, bueno, ser una piscina més pues, coberta i que pugui accedir tothom, pues, també em sembla molt bona idea.
També s'habilitarà una zona exterior amb taules i bancs per fer-hi pícnic. Per accedir-hi, però, caldrà fer la inscripció prèvia a través de la plana web de l'Ajuntament.
I el govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient el dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost. L'objectiu és prevenir i minimitzar el risc d'incendi forestal. De fet, en aquest sentit, l'executiu assegura que es tracta d'un desplegament sense precedents.
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detallat que els 161 bombers forestals corresponen als efectius que ja hi ha previst per aquestes dates, a més d'un reforç extraordinari amb uns 49 efectius. Aquests efectius del dispositiu especial es distribuiran a punts estratègics de les quatre illes, concretament Andratx, Esporles, Vall de Mosa i el Coll de Sabatalla, Mallorca. A Menorca, el reforç se centrarà especialment a la zona de Fornells, a Eivissa, a la zona de Sant Joan de Labritja i a Formentera, al centre de l'illa. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat seny a la població per evitar riscos d'incendi.
Sí, no, la prudència en tema d'incendis és extremar al màxim les recomanacions habituals que tenim en el tema de l'ús del foc. El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquests punts, que no vagin a cercar la foto.
En previsió que el pròxim dia 12 d'agost hi hagi una altra concentració d'embarcacions a la mà, el Servei de Vigilància de Posidònia desplegarà un operatiu especial de caràcter preventiu que ja s'intensificarà els dies previs a zones com Ciutadella, Solla, Andratx, la Colònia de Sant Jordi i la costa oest d'Eivissa.
El Consell de Formentera habilitarà un dispositiu especial per seguir-lo des del far del Cap de Barberia. L'accés estarà limitat a 500 persones i s'hi podrà arribar amb un servei de bus llançadora.
Més de 30.000 persones hi haurà a Formentera mitjans d'agost. Per això, Govern i Consell han marcat dues zones d'observació oficial a l'Estany d'Espès i el litoral de Ponent. El Consell ha organitzat un tercer punt d'observació amb telescopis al Cap de Barbària, amb autobusos llançadores i entre 400 i 500 places que es tancaran un cop reservades. La carretera d'Escap és l'única de l'illa que quedarà tancada la resta de visitants, com explica el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
I en principi, si una restricció serà en aquesta carretera, no n'hi haurà d'altres, però estaran preparats per si en algun lloc es satura poder també actuar. S'haurà de tancar l'accés a Escap des de l'altura del bar Escap, el creuament que hi ha cap a cada segona, es tallarà l'accés, es restringirà i muntarem un servei de llançaderes que sortiran de Sant Francesc.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, Melià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres. La cadena hotelera mallorquina abandona el país després de dècades d'activitat per falta d'estabilitat operativa.
La companyia, amb 34 establiments a l'illa caribenya, cessa l'activitat després de les sancions del president Donald Trump, que ha desestabilitzat el mercat. Una decisió que completa la que es va iniciar fa gairebé un mes i mig, el 3 de juny, quan Melià va tancar 15 hotels a aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona.
I més qüestions, perquè ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars el presumpte autor de l'atropellament mortal d'aquest cap de setmana a Capdepera.
El conductor de 21 anys que va fugir del lloc dels fets va donar positiu en alcohol una vegada que va ser detingut. Tot i això, ha al·legat que es va dormir al volant. El jutge li ha retirat el carnet de conduir, el passaport, i li prohibeix sortir del país. L'acusat haurà de comparèixer cada 15 dies. El jutjat està acusat de delictes d'homicidi imprudent contra la seguretat viària i d'abandonament al punt de l'accident.
El cap de la Guàrdia Civil a les Balears ha defensat la investigació contra les dues activistes acusades de vandalitzar immobiliàries i amb accions contra el turisme a Santa Maria.
Alejandro Hernández considera que no hi va haver cap tipus de desproporció en la detenció.
Tanto hay un daño agravado en estas actuaciones. No solamente son pintadas. Nosotros no perseguimos activistas, no entramos en el debate político. Nosotros lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales.
A les detingudes que quedaren en llibertat se'ls hi atribueix el delicte de pertànyer a un grup criminal. Sobre les pintades antisemites a les façanes de familiars de les joves, el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, asseguren que es podrien tractar com un possible delicte d'odi.
I la Policia Nacional investiga l'aparició del cadàver d'un jove surant al port d'Eivissa durant la nit de diumenge a dilluns.
El cos del jove de 33 anys s'ha trobat a la zona portuària de Botafoc durant la celebració pel triomf de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. Els primers indicis apunten que es tractaria d'una mort accidental per ofegament.
Endesa assegura que els talls d'electricitat que han patit Manacor i Palma, en zones com Can Pastilla, són per mort de l'estrès de les instal·lacions després de 40 dies seguits de temperatures extremes a l'arxipèlag.
Tant la companyia elèctrica com l'Ajuntament de Manacor fan una crida a la població que minvin la demanda per poc que sigui possible, ho explica el director general d'Endesa a les Balears, Martí Ribas.
Que en la mesura de lo possible, entre tots, disminuïguem una mica la demanda, encara que sigui molt poquet, és molt poquet de molts, fa un molt, perquè es veurà que el que estem patint, aquests més de 40 dies que duim amb bona de calor seguida, això és extraordinari, és una situació que mai havíem vist en aquestes illes.
Manacor, de fet, ha patit també talls en el subministrament d'aigua. El batlle de Manacor és Miquel Oliver.
Si no, anem tots a l'una, al final, quan en el setembre, octubre, se publiquin l'estat dels aquífers, m'ho donaran compte de que potser els residents hauran de... Sí que patirem aigua per... Sí que patirem, perdó, talls d'aigua per no tenir, per no garanties el subministrament.
I vos ho va explicar fa uns minuts, el govern mobilitzarà 161 bombers forestals i 35 agents de medi ambient per minimitzar el risc d'incendi forestal el dia de l'eclipsi solar.
Els 161 bombers forestals corresponen als efectius que ja hi ha previst per aquestes dates, a més d'un esforç extraordinari amb uns altres 49 efectius. Aquests efectius del dispositiu especial es distribuiran a punts estratègics de les quatre illes. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural demana prudència.
El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquests punts, que no vagin a cercar la foto.
Un fenomen que segur ja el teniu al calendari, que es produirà dia 12 d'agost. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
El jugador del Mallorca, Samu Costa, està molt a prop de deixar Joan Gabriel al Club Vermell.
i és que Samu Costa és molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Al Nassr, l'equip saudita on milita Cristiano Ronaldo. Les negociacions entre els dos clubs es troben molt avançades i només resten alguns detalls perquè l'operació es faci oficial. El traspàs podria deixar prop de 25 milions d'euros a les arques del conjunt mallorquinista, una xifra rècord per al club. Per la seva banda, el migcampista portuguès veu amb molt bons ulls el canvi de destí. Samu Costa tindria l'oportunitat de compartir vestidor amb el mateix Cristiano Ronaldo i també amb altres compatriotes com João Félix. Si no hi ha cap gir inesperat, l'acord podria quedar tancat en les pròximes hores. Per altra banda, els que queden a la plantilla, juntament amb els nous fitxatges, continuen preparant la nova temporada. L'equip ha completat avui la segona sessió d'entrenament de la setmana abans de partir divendres cap a Marbella, on farà l'únic estatge de la pretemporada. Els de Luis García hi seran fins al 30 de juliol i disputaran dos partits amistosos per continuar agafant ritme de competició. I més enllà de l'actualitat esportiva, el Mallorca ha presentat avui el tercer equipament per la temporada 2026-2027. La camiseta és de color blau cel i s'ha dissenyat amb el lema Essència, un homenatge al Mediterrani, al patrimoni de Mallorca i a les persones que el preserven. El vídeo de presentació té com a protagonista en Jeroni, un marger representant d'un dels oficis més antics i emblemàtics de l'illa, la pedra en sec.
I ara, com que el Mallorqueta passa per una part de reconstrucció, que ha de ser com un bon marge. Heu de fer un bon fonament, unes bones sostrades, un bon braó i acabar amb un bon encadenat que llueixi. I esperem que amb això arribem a dalt.
I continua la ressaca emocional després del segon Mundial conquerit per la selecció espanyola. Mentre les celebracions encara duren, molts aficionats continuen recordant una final que quedarà gravada per sempre. Un d'ells és el mallorquí Tomàs Gibert, el tècnic territorial de la Federació de Futbol de les Illes Balears i comentarista d'aquesta casa. Va ser un dels prop de 80.000 afortunats que diumenge varen viure en directe la final entre Espanya i l'Argentina. Gibert assegura que mai no s'hauria imaginat poder presenciar una final d'un Mundial des de la graderia i destaca l'ambient espectacular que es va viure abans, durant i després del partit. Són declaracions a IB3 Ràdio.
El que t'he dit, que no hi ha res més gran en el món de futbol que un campionat del món. I que el teu país sigui allà i que tu estiguis allà present, crec que ara m'ho podria dir, ara ja m'ho puc morir, no? Maeta nova, com vaig aferrar un que estava de vora jo, que no el coneixia de res, m'ho van aferrar, ell plorant, jo mig emocionat, la veritat que m'ho girava, m'ho xerrant de Montescap. Aquesta persona me va dir a la pròrroga, estic convençut que a la segona part marcarem.
A la primera federació, la U d'Eivissa ha completat avui la segona jornada d'entrenaments de la pretemporada. El club encara ha d'avançar molt en la confecció de la plantilla i van arribant efectius, però encara en falten molts. Informa Víctor Sancho.
Bon dia. A poc es van afegint efectius a la rutina de l'equip de Raúl Jona. L'Eivissa ja té 16 jugadors en plantilla. Dos entrenen al marge, com Javi Eslava i Ismael Fadel, però avui hem vist per primera vegada Pedro Ortiz i Liberto Beltrán. L'ex de l'Atlètic Balears va passar ahir la revisió mèdica i avui ha fet la primera sessió d'entrenament amb el grup. La de migcampistes és la posició més coberta ara mateix. Ortiz, Josep Calavera, Theo Baix i Ivan de l'Olmo, tot i que a diferents altures, són habituals jugadors per a la zona interior. Inclús Genaro Rodríguez també pot fer-ho de pivot defensiu. Veurem finalment quina posició ocupa el de Gerena. En el cas de Liberto Beltrán, la seva posició més habitual és de segon punta o pot jugar en banda com a extrem. Beltrán s'ha afegit a l'entrenament mentre la resta de la plantilla ja feia feina. El jugador de Castelló ha arribat tard perquè estava superant les proves mèdiques. L'Eivissa tornarà a entrenar demà al matí. Les dobles sessions no arribaran fins a la setmana vinent. Encara no està confirmat el calendari d'amistosos.
A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat avui oficialment dos dels seus nous fitxatges per a la temporada 2026-2027 són Raúl Caballero i Nofre Riera. El migcampista mallorquí, Nofre Riera, procedent del Poblense, ha assegurat que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió i que considera el fitxatge pel conjunt blanc i blau una passa molt important en la seva trajectòria. A més, es retrobarà amb Òscar Troya, l'entrenador que ja el va dirigir la temporada passada al Poblense.
Bueno, al final cadascú ha de fer el que més li convé, on creu que hi creixerà més com a jugador. I bueno, crec que anar a Salet i Balears en guany és donar una passa més a la meva trajectòria, la meva carrera, i bueno, molt content amb el pas que he fet. Bueno, sí, el Veritas Club se va contactant jo després del play-off i lo de Òscar va ser després, però sí, jo crec que també Òscar deu estar content que jo hi sigui i bueno, ja t'he dit, espero que tenim el mateix protagonisme l'any passat, però bueno, al final el míster no se casa amb ningú i posarà que estigui bé, que això és l'important.
Per la seva banda, Raúl Caballero arriba procedent del Torrent i ha explicat que té moltes ganes de començar aquesta nova aventura a l'Atlètic Balears. El davanter ha signat per una temporada amb l'objectiu d'ajudar l'equip a lluitar pels objectius marcats.
A ver, yo con muchas ganas de empezar ya la Liga, agradecer a la directiva tanto y al cuerpo técnico por la confianza que me han dado. Y el primer paso es pelear, es entrenar, coger kilómetros y a ver, esperemos que sí, que se cumpla esa media, pero bueno, lo importante es que el club consiga el objetivo.
Més enllà dels moviments de mercat, el club també ha aprofitat la jornada per presentar el segon equipament per a la temporada 2026-2027, una camiseta en què predomina el color morat i que ja llueix com una de les novetats de la nova campanya. I en futbol sala, l'Illes Balears per la futsal continua reforçant la plantilla en vista a la pròxima temporada. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro. Amb només 19 anys, Monteiro arriba procedent del Ferreira 2-0 de la primera divisió portuguesa i ha signat un contracte per 4 temporades fins al 2030. El nou jugador del conjunt mallorquí va ser triat millor jugador i màxim golejador de la darrera Eurocopa Sub-19, unes credencials que l'han convertit en una de les grans promeses del futbol sala europeu.
Hemos sentido muy bien, la ciudad es fantástica, tiene personas que me gusta mucho y estoy muy entusiasmado de venir a Palma. Tienes 3 Champions, 2 continentales, ¿no? Le compite en el campeonato español, eres la mejor equipo del mundo, entonces si yo lo quiero llegar longe en futsal, tengo que venir a Palma.
A més, Rodrigo Monteiro farà història en convertir-se en el primer futbolista portuguès que vestirà la camiseta de l'Illes Balears per al futsal. En la seva presentació, el jove pivot s'ha definit com un jugador amb ambició, treballador i amb moltes ganes de continuar creixent en un dels grans referents del futbol sala europeu.
Seria una persona con compromiso y con voluntad de ayudarle Palma a conseguir los principales objetivos. Eres jugar, ¿no? Soy muy, muy joven, pero quiero ganar mis minutos y aprendí mucho con las personas que están aquí y dar gracias y victorias a la afición.
I ja per acabar el Tour de França, Remco Evenepoel ha confirmat els pronòstics i s'ha adjudicat la contrarrellotge de 26 quilòmetres. El campió del món de l'especialitat s'ha imposat amb autoritat, mentre que el líder Tadej Pogačar ha estat segon, cedint només 28 segons. Tot i això, l'eslova manté un ampli marge al capdavant de la general amb 4 minuts i 32 segons sobre Evenepoel, quan només resten 5 etapes per arribar a París.
Gràcies, Joan Gabriel. 10 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El PP estatal prepara una llei per regular la protecció dels menors en entorns digitals. La vicesecretària de Regeneració Democràtica, Cucà Gamarra, s'ha reunit avui a Palma amb la secretària general del PP a les Illes, Sandra Fernández, i entitats socials relacionades amb la infància.
Hay que hacer algo, pues tanto en el tema del uso de pantallas, el uso de teléfonos móviles, como el acceso a redes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando sabemos las problemáticas que se están generando debido a este mal uso.
Queremos trasladarles a la sociedad española este escudo digital, sí, para que nuestros niños estén seguros y protegidos, sí, para que nuestros niños no accedan a contenidos de pornografía o de violencia a unas edades para las que no están preparados y que eso tiene unas consecuencias.
I en els darrers 3 anys s'ha incrementat un 18% el pressupost de la Conselleria d'Educació. S'ha passat dels 1.500 milions d'euros l'any 2024 als 1.720 d'enguany. Són 266 milions d'euros més. Aquestes xifres situen Educació com la conselleria que més augmenta el seu pressupost. Rere aquest increment hi ha les millores salarials i la contractació de més docents a l'escola pública i també a la concertada. Tot i aquest increment pressupostari, tant el sindicat Estei com FAPA Mallorca consideren que hi ha assumptes pendents com el fracàs escolar o la dignificació dels docents, Carme.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, detalla que 160 milions d'euros s'han destinat a l'acord marc per als docents de la pública i que dins aquest apartat cada any s'han destinat 20 milions d'euros a cobrir les places de docent de difícil i molt difícil cobertura. L'increment pressupostari també es deu a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Vera més ha detallat altres millores a IBETA Ràdio.
Més de 35 milions d'euros de la sentència del 2,9% de la sentència judicial. El topall de preu de menjador també suposa a prop, entre una cosa i l'altra, fluctua depenent dels anys, però estem entre els 7 i els 10 milions d'euros depenent dels anys.
El secretari de l'Ensenyament Públic, el sindicat Estei, Vicenç Garcia, considera que l'increment pressupostari és positiu, malgrat tot diu que és insuficient, ja que no s'ha arribat a invertir el 5% del producte interior brut en educació. En aquest moment especifica que s'hi dedica el 3% del PIB. Garcia reclama més inversió per dignificar la tasca docent.
I el que reclamem des de l'Estei són polítiques valentes per revertir la situació que està patint l'educació a les nostres illes, de manca de professorat, de malestar de professorat, i tot un llarg etcètera que pensam que han de revertir.
El president de FAPA a Mallorca, Xavier Ferriol, que representa les famílies, afirma que, tot i la davallada de 5 punts el 2025 de la taxa d'abandonament escolar, que se situa en el 15%, és preocupant el nombre d'alumnes que abandonen els estudis de manera prematura.
A nivell social representa un problema greu, perquè la majoria d'aquests alumnes ja tenen un salari que no és digne, que no se podran independitzar, estaran en un entorn vulnerable, i això repercuteix a la societat.
La FAPA també reclama més doblers per incrementar les beques menjador i reduir l'escletxa digital entre l'alumnat.
I la plana de tribunals de caire estatal està marcat avui pel cas Plus Ultra. L'empresari Julio Martínez ha ratificat davant del jutge que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero marcava els passos per rescatar l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre 53 milions d'euros en doblers públics.
Una operació en la qual presumptament es reservava una comissió de l'1% per a l'expresident. Això són, segons Martínez, uns 530.000 euros que hauria cobrat Zapatero pel rescat de la companyia aèria el 2021. La portaveu del govern estatal, Elma Saiz, ha defensat la innocència de l'expresident. Ho ha fet avui durant el Consell de Ministres.
Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
El Partit Popular assegura que les declaracions del soci de Zapatero i del president de Plus Ultra apunten directament a la Moncloa en el rescat de l'aerolínia.
Els populars acusen el govern de Pedro Sánchez d'haver mentit durant setmanes. Escuca Gamarra.
La realidad es que no solo apunta al señor Rodríguez Zapatero, porque lo que se ha reconocido y lo que se está confesando y, por tanto, de lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate, y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno, que es el gobierno de Pedro Sánchez.
La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha assegurat que està davant una gran trama corrupta que va comptar amb la connivencia del Consell de Ministres de la legislatura de l'expresident.
Que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate ha sido irregular, y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro de Zapatero. Pero si se comprueban, pues efectivamente estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras y que tiene como cabecilla al presidente del gobierno, porque son quienes manejan el aparato institucional que precisamente han facilitado la comisión de todo este tipo de corruptelas.
Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar, soci d'investidura, ha assegurat que els líders del PSOE han de donar moltes explicacions.
Aldama o Julito Martínez forman parte de la corrupción. No hay corrupción sin corruptores. El Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'incendi de la Mierla a Guadalajara ja ha arribat a la província de Sòria i ha causat 9 desallotjaments. El foc continua fora de control i ha cremat 29.000 hectàrees amb 34 poblacions evacuades i 14 municipis confinats. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre, Aragó. Amb el gran focus de les 5 villes a Saragossa, encara sense controlar, es va declarar ahir un nou foc a la província de Terol, que ja ha destruït 1.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 250 persones a Molinos per presència de fum.
I l'actualitat passa també per l'assassinat de dues dones en 24 hores. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a violència de gènere la mort ahir d'una dona a Antequera, a Màlaga, i la d'una dona aquesta matinada a Toledo, en presència dels fills.
L'home ha estat detingut com a presumpte autor de l'assassinat amb arma blanca i es troba hospitalitzat després d'haver-se autolesionat. La víctima no es trobava al sistema biogen i no havia antecedents per fets similars. És el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
Parece ser que incluso con presencia de los hijos delante, de manera que una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar.
Pel que fa al cas de Benavís, també a Màlaga, on una dona ha estat trobada morta amb signes de violència al seu domicili, continua de moment sota investigació de la Guàrdia Civil. D'altra banda, s'ha descartat que la dona morta de 56 anys a Alacant sigui per violència masclista.
L'autòpsia ha determinat que va morir per causes naturals. El seu marit, que havia estat detingut, ha quedat en llibertat. D'aquesta manera, són 31 les víctimes mortals per violència masclista des que va començar l'any. És la xifra més alta dels darrers anys.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes. És gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. I el govern espanyol ha aprovat un projecte de llei avui que amplia els espais sense fum i endureix la legislació per a vapejadors equiparats amb cigarretes tradicionals.
Preveu la prohibició de fumar o vapejar a terrasses, campus universitaris, piscines o platges també, fins a un perímetre de 15 metres al voltant dels centres sanitaris, educatius i edificis públics. A més, prohibeix el consum del tabac entre els menors. Mònica García és la ministra de Sanitat.
cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma i que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
I els nivells de fam al món disminueixen per tercer any consecutiu, segons apunta el darrer informe de les Nacions Unides. Tot i això, la recuperació continua sent desigual entre regions.
Gairebé un 8% de la població mundial va passar gana l'any 2025. Són uns 645 milions de persones. D'aquestes, gairebé la meitat són a l'Àfrica. En canvi, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib han registrat millores.
I en internacional seguim parlant que Andy Murray és el nou primer ministre del Regne Unit després d'acceptar l'encàrrec del rei Carles III per formar govern. Arriba al càrrec després de la dimissió de Keir Starmer, que assegura que deixa una economia més forta i una defensa més sòlida.
Entre els seus reptes es troba contenir l'encariment de l'energia i el cost de la vida. Bushman ha pronunciat el seu primer discurs a les portes de Downing Street.
I know people at home are fed up with politics.
Diu que sap que la gent està farta de la política i que el seu model polític i econòmic suposarà un punt d'inflació per a Gran Bretanya, impulsant els majors canvis dels darrers 40 anys.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Diàleg amb materials considerat tradicionalment arts menors, l'exposició col·lectiva a Media Lumbre, a mig foc, convida a aturar-se i escoltar. Després de passar per l'IBAM de València, arriba a Mallorca desplegada en tres espais. Demà s'inaugura a la refinadora d'Espondinca i dijous al Casal Solleric i Esbaluart Museu. Neus Pericàs.
Aturar-se, respirar i escoltar el murmuri de la matèria, fang, llana, palma o vidre. Aquests són alguns dels materials protagonistes de l'exposició que remeten a territoris i a sabers ancestrals. La col·lectiva A Media Lumbre vol dur a les antigues reunions al voltant de la llar, ho explica la comissària de l'exposició i directora de l'IBAM, Blanca de la Torre.
Para realizar labores manuales mientras se contaban historias. Y me gusta pensar la exposición como una suerte de filandón contemporáneo.
A l'exposició s'hi apleguen una quarantena d'artistes que graten en la memòria les relíquies, la comunitat i la família. N'escoltam a dues d'elles, na Marta Font i na Carla Nicolàs.
Me vaig inspirar en les muntanyes de la nostra tramuntana. Són peces que respiren, no tenen cap tipus d'esmalt i se van transformant en el temps.
Estas joies, estos utensilios o estos utensilios personales que recorre varias generaciones de mi familia.
D'aquesta manera es mira el passat per imaginar el futur, s'escolta la tradició oral com a vehicle de memòria i es convida al públic a aturar-se i escoltar el murmuri de la matèria.
I 35 anys després d'aquelles primeres cançons, en Pirates, Iván Ferreiro continua fent història. El músic gallec arriba aquest divendres a Jardí a Calvià amb Hoy por Ayer, una gira concebuda amb un viatge íntim a través de la seva pròpia memòria musical.
No és un concert qualsevol, aquest és una mirada enrere sense nostàlgia, però amb el vertigen inevitable que deixa el pas d'Estem Ferreiro, recupera cançons que feia més de 20 anys que no interpretava i les entrellaça amb altres que mai no han abandonat el seu repertori, un recorregut des dels dies dels Pirates fins al present, construït en 35 anys de carreteres, escenaris, hotels i 12 discos d'estudi davant seu, diu. No hi apareixen només ciutats o concerts, sinó, sobretot, cares, somriures i cançons que han marcat una vida sencera, algunes d'elles ja convertides en himnes. Ferreiro, amb declaracions al programa L'Aviador.
Los convierten en himnos la gente, ¿eh? Nosotros cuando los escribimos solo estamos haciendo una canción tratando de que sea la canción más bonita posible, ¿no? Pero todo lo que nos pase a nosotros tiene que ver con el público siempre. Estaria guai poder echarme el mérito y todo eso, pero la verdad es que no tengo ningún mérito, el mérito es de la gente.
Per això, i por ayer, que arriba aquest divendres al Jardí, és més que una gira, és una celebració compartida amb el públic que l'ha acompanyat durant més de 3 dècades. Un retorn a l'essencial, un micròfon a les mans, una banda fidel al darrere i un repertori que reivindica que algunes cançons, igual que els records, mai no deixen de trobar el camí de tornada. Solo quieres que te abrace y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse? Ivan Ferreiro, si esteu interessats, recordeu, serà divendres a Jardí a Calvià. Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 21 de juliol, en què ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars el presumpte autor de l'atropellament mortal d'aquest cap de setmana a Capdepera.